Bona tarda, benvinguts a l'info número 348, quan passen 6 minuts de la una del migdia. Un repàs a la informació local de la setmana que iniciem tot seguit amb Jordi Puy a la part tècnica i a la redacció i locució, Marc Mata, Remi Herrera, Jordi Sugranyes i qui us parla, Ernest Prunera. Avui començarem l'info parlant del nou servei local d'ocupació que ha engegat l'Ajuntament i que té com a principal acció la reobertura del Club de la Feina. En parlarem amb Carme Guirado, tècnica municipal d'ocupació. També conversarem amb Miquel Arrué, professor de música de l'Institut Cat Mas. Arrué ens explicarà l'obra que els alumnes de tercer d'ESO del centre educatiu preparen per a dijous vinent al Teatre Auditori del Mercat Vell. Es tracta d'un projecte solidari que culminarà amb una festa el 22 de maig. I com avui és el Dia Internacional de la Dansa, a la part final de l'info parlarem amb Miriam López i Juan López, dos dels organitzadors d'un esdeveniment que tindrà que aquesta tarda diferents places de Ripollet. Tots dos ens en donaran més detalls de què hi trobarem i com hi podem participar. A l'info d'avui també els farem diferents propostes culturals, tant d'aquest cap de setmana com de la setmana vinent, i els oferirem la crònica esportiva de la mà del nostre company Marc Mata. Tancarem el repàs de l'actualitat de la setmana, com sempre, cap a les dues del migdia. Comencem.
Esteu escoltant Info.
La setmana vinent tornarà a obrir el Club de la Feina. Així ho va anunciar l'alcalde de Ripollet, José María Osuna, dimarts passat 26 d'abril, en el marc de la presentació del nou servei local d'ocupació. Per donar-nos més detalls d'aquest servei local d'ocupació, tenim al telèfon la Carme Guirado, tècnica municipal d'ocupació. Bona tarda, Carme.
Bona tarda.
Quins dies estarà obert el Club de la Feina?
En principi, els espais estarà obert el dimarts i dijous amb el que seria el Parc dels Mestres, en l'antic Club de Feina, de les 11 del matí fins a les 15 hores. I la resta de temps, dilluns i dimecres, estarà obert al carrer Sant Sebastià, número 26.
Molt bé.
De 8 a 3.
El Club de Feina forma part d'un projecte molt més ampli, que és aquest servei local d'ocupació. Explica'ns una mica en què consisteix. Quines són els grans eixos d'aquest servei local d'ocupació?
Bueno, el servei d'ocupació local de Ripollet és un dispositiu que l'Ajuntament posa a l'abast de la ciutadania amb dues línies d'acció principalment. La primera línia seria la millora de l'ocupabilitat de les persones que es troben en situació de demanda d'ocupació o que volen millorar la feina actual que tenen. I l'altra línia d'acció gran seria l'atenció a les empreses que necessiten contractar personal o que necessiten fer formació per millorar les seves plantilles laborals.
Molt bé.
L'acció principal que tenim, diem, és una mica consistir resumidament en intermediar entre les necessitats de les persones que fan aquesta demanda d'ocupació i les necessitats de les empreses que necessiten cobrir les vacants.
Molt bé. Heu notat alguna mena de decalatge entre les necessitats dels particulars que busquen feina i les empreses que necessiten gent? Encara hi ha un desequilibri en aquest sentit?
Bueno, encara ens trobem que molt sovint hi ha una separació. A vegades les empreses van amb una tecnologia i unes necessitats formatives molt més ràpides que les que el sistema a vegades educatiu o el sistema de formació pot assumir. Aleshores, el que intentem també és detectar aquestes mancances per poder oferir altres menes de cursos i altres menes de formacions per intentar acoplar-nos més a les necessitats que les empreses ens estan demanant ara mateix.
Mm-hmm. Quin seria aquest perfil més buscat per les empreses de Ripollet?
Bueno, les empreses principalment busquen una persona molt polivalent, amb possibilitats de tenir un nivell formatiu una mica més elevat, que tinguin coneixements d'algun idioma, que tinguin molts coneixements d'informàtica, i que siguin persones que tinguin una certa disponibilitat i autonomia a l'hora de treballar i que puguin ser una mica versàtils, no?, per poder fer diferents feines i diferents coses.
Mm-hmm. És un perfil que és fàcil de trobar, Ripollet, aquest, o necessita formació?
Necessita formació, sobretot el que comentàvem, amb noves tecnologies adaptades a les diferents ocupacions i també una mica amb tot el tema d'idiomes, amb el tema també d'atenció a les persones, atenció també al client. Hi ha una nova forma de treballar i de comunicar-se en el mercat i aquesta formació s'ha d'anar incorporant i s'ha d'anar adquirint.
Aquesta formació també l'oferiu des d'aquest nou servei local d'ocupació?
Sí, a veure, des del servei local d'ocupació oferim diferents línies de lo que serien les necessitats d'ocupació, informació, orientació, es fan dissenys d'itineraris ocupacionals, es fan tallers de tècniques de recerca de feina, es fa formació, aquesta formació intentem que sigui hi ha una formació més de curta durada, més adaptada a cobrir necessitats de les empreses amb diferents aspectes, però que no donen una ocupació completa. I després tenim formacions que són d'una durada més llarga, que aleshores ja el que fan és ensenyar des de l'inici o l'introducció una professió. Okay. I bueno, per últim també el que fem és l'acompanyament amb el que és la inserció d'una persona.
Molt bé. Un servei bastant complet, no?, el que oferiu ara.
Bueno, en principi el que hem intentat és una mica, sobretot centrar-nos en les necessitats de les persones, oferir un servei una mica més personalitzat, intentant, pues, això, poder donar aquesta atenció més personalitzada i centrada en el demandant de feina, i també intentem potenciar a partir d'ara amb una mica més d'èmfasi d'autonomia en tot el que és el procés de recerca de feina, intentant, pues, això, que l'usuari no depengui del servei per trobar la feina, sinó que aprengui les eines que ha d'utilitzar per poder engegar aquest procés de recerca i poder mantenir-se amb les feines.
Molt bé. Ja per acabar, Carme, quins consells ràpids donaries a la gent que està buscant feina a Ripollet? Així, ràpid, un consell el primer consell que donaries.
Bueno, lo primer és que vinguin al servei, que és molt important que entenguin que buscar feina també és un procés i que es necessita una mica de temps, que has de saber autogestionar una mica tot el temps que tens, has de saber quines eines s'estan utilitzant per a aquesta recerca. En aquest cas, per exemple, les noves tecnologies estan sent un element molt, molt important perquè les empreses et puguin trobar. Per tant, és molt important, pues, això, el venir, apuntar-se i demanar, pues, una mica d'assessorament tècnic i l'assessorament de les persones que saben i que tenen, pues, aquests coneixements i poden ajudar-te, no?, en aquest procés.
Fantàstic. I, bueno, molt bé, Carme. Doncs moltes gràcies. Des d'aquí de Ripollet Ràdio animem a tothom qui estigui buscant feina a Ripollet que faci servir aquest servei, que vagi al Club de la Feina. Carme, moltes gràcies i molta sort.
Gràcies a vosaltres.
Adéu, bona tarda.
Bona tarda. El 91.3
Info. Ahir al vespre es va celebrar una nova sessió ordinària del ple municipal de l'Ajuntament de Ripollet. Entre els diversos punts del dia es van aprovar les bases d'adjudicació de 20 horts de titularitat municipal per a un ús temporal. El punt va rebre el vot a favor d'Ara Decidim, de Ciutadans i d'Esquerra, i l'abstenció del PSC, PP i CiU. L'equip de govern va assegurar que en el futur s'adjudicaran més horts i que aquesta és una primera partida d'horts. Aquest, però, només va ser el primer debat de tot el vespre, una nit en què l'oposició i l'equip de govern es van enfrontar en diverses ocasions. Jordi Sugranyes.
Durant el ple es va aprovar la modificació del contracte amb l'empresa que realitza la neteja dels edificis públics. En aquest punt, el Partit dels Socialistes i Convergència i Unió van criticar que s'augmentés el cost d'aquest servei. A partir d'ara, l'empresa netejarà nous espais, com ara el Mercat Municipal, una tasca que fins fa poc realitzava un treballador municipal. El portaveu de CiU, Xavier Peñarando, criticava un aparent replantejament de la municipalització per part de la regidora Pilar Castillejo. L'escoltem.
Tenint en compte que això forma part d'aquell eix tan bàsic i tan important que la senyora Pilar Castillejo sempre ha defensat, que és que com podrien donar més riquesa a empreses privades, resulta que el que estan fent, com vostè mateix ha dit en la seva exposició, és incorporar un espai que netejava personal d'aquest ajuntament, li donem a una empresa privada.
L'equip de govern, a través de la mateixa Pilar Castillejo, va al·legar que aquest empleat de la brigada havia estat promocionat a un càrrec de més responsabilitat i que es necessitava suplir el treball que realitzava fins ara. Davant de les crítiques de l'oposició, Castillejo va respondre que ara per ara hi ha un contracte en vigor amb l'empresa de neteja, que s'ha de complir. Així ho explicava.
Quan s'acabi el contracte, farem un estudi, que tothom també el demanarà, un estudi de viabilitat de la gestió d'aquest servei. Quan s'acabi amb aquesta empresa, veurem Com el farem millor, aquest servei, i més econòmic i més rendible pel municipi? A través d'una altra empresa de neteja o a través de personal municipal? S'haurà d'estudiar en cada cas, no podem donar per fet que tots els casos siguin iguals. Si la neteja dels edificis municipals, estudiant la gestió dels recursos humans, la qüestió econòmica, la viabilitat, la rendibilitat, tot això surt millor fent-ho des de l'Ajuntament, doncs ho farem nosaltres.
El punt es va aprovar amb els vots a favor de Decidim i Esquerra Republicana, l'abstenció de Ciutadans, Partit Popular i CiU, i el vot en contra del Partit dels Socialistes.
Respecte a les mocions que es van presentar en el ple d'ahir, se'n va aprovar una presentada per Ciutadans per treballar per la prevenció i control del mosquit tigre. Va rebre el vot de Decidim, el vot favorable de Decidim, Ciutadans, PP i Esquerra, i l'abstenció de PSC i CiU.
La segona moció es va rebutjar. El grup de Ciutadans va presentar una moció en defensa de la cooficialitat del català i el castellà i que reflectís en l'ús de totes dues llengües per igual en totes les comunicacions oficials del consistori. Escoltem el seu portaveu, Josep Gavarra, durant la presentació de la moció.
Instar l'Ajuntament de Ripollet a disposar de les ordenances municipals, formularis, impresos i qualsevol altre document de caràcter administratiu, sigui en format físic o digital, com a mínim amb les dues llengües oficials, per preservar la lliure elecció o preferència d'ús lingüístic dels veïns. Enviar les comunicacions oficials de l'Ajuntament als veïns del municipi com a mínim amb les dues llengües oficials. Preparar els programes de les festes municipals com a mínim amb les dues llengües oficials. Disposar de la web, de les webs que depenen de l'Ajuntament com a mínim en les dues llengües oficials.
I va votar a favor de la moció al Partit Popular, es va abstenir al PSC i van votar en contra Decidim, Esquerra Republicana i CiU. En la seva intervenció, el regidor David Fontanals va ser el més dur en contra d'aquesta proposta, que va qualificar de debat anacrònic i sense sentit, ja que actualment va assegurar un de cada 10 catalans no tenen com a llengua materna ni el català ni el castellà.
Ara Decidim va presentar una moció per prendre mesures i fer front a l'estigma i la discriminació que pateixen els malalts de la sida. La moció es va aprovar per unanimitat. Per últim, el PP va presentar una moció demanant la dimissió de la regidora Pilar Castillejo per les suposades contradiccions en què cauen el seu doble vessant de diputada i regidora.
Els populars al·legaven que Castillejo va votar en contra d'una moció per netejar el riu Ripoll al Parlament de Catalunya, quan una moció pràcticament igual es va aprovar per unanimitat al ple municipal. El PP, el PSC i CiU van ser molt durs amb Castillejo i van votar a favor de la moció. Escoltem el portaveu del Partit Popular, Víctor Diéguez.
Atès que els responsables de governar cal que defensin els interessos municipals en tot moment del mandat. Davant de les evidències que aquest no és el cas de l'actual primer tinent d'alcalde de Ripollet i també diputada del Parlament, el nostre grup, el Partit Popular de Ripollet, proposem al ple de l'Ajuntament l'adopció del següent acord. Demanar-li la dimissió immediata a la primera tinent d'alcalde de tots els càrrecs de responsabilitat de govern per tal que el perjudici als interessos de Ripollet no siguin recolzats per un governant municipal.
Per la seva banda, els socialistes la van acusar de vulnerar el codi ètic de la seva coalició. Han ostentat dos càrrecs públics. Això ho explicava en el ple la regidora Rosa Maria Martín.
A nosaltres ens és ben bé igual si dimiteix com a regidora o com a parlamentària. Només exigim que compleixi el seu propi codi ètic, aquell que vam presentar a la població com d'obligat compliment i que dimiteixi d'uns escàrrecs. Amb aquesta actitud, igual que amb d'altres del seu propi govern, estan fent molt mal a la credibilitat de la política i del seu govern.
Per contra, Esquerra va mostrar el seu desacord amb la moció en qualificar-la de sense sentit i fora de lloc. Escoltem Lourdes Serra, la seva portaveu.
Nosaltres votarem en contra d'aquesta moció. No veiem cap evidència que la senyora Castillejo hagi actuat en contra dels interessos de Ripollet. I aquesta ens sembla una moció sense sentit, incoherent i totalment fora de lloc. I també dir-los que ara mateix, i des de ja fa força temps, el Partit Popular no està en masses condicions de donar lliçons de res a ningú.
Ciutadans es va abstenir en la moció definint Pilar Castillejo com una persona amb la qual es podia dialogar i arribar a acords. I per últim, el regidor David Fontanals de Decidim va dir que la moció era una barbaritat i va explicar que Castillejo va votar en contra de la moció al Parlament perquè l'Ajuntament ja està treballant per recuperar la llera del riu i netejar-la.
Sobre el riu és duplicar esforços i repetir. Per això també el vot va ser contrari allà. En el riu ja hi estem treballant, el riu ens l'hem trobat abandonat i és aquest govern el que està treballant per solucionar-ho. sense tenir el suport de l'ACA, de l'Agència Catalana de l'Aigua. Tot i això, estem treballant per recuperar aquest riu. Calen fets, no cal més burocràcia, no cal més paperassa. I en aquest sentit, això cal explicar-ho, els vots contraris al Parlament van anar en aquesta línia.
En el torn de precs i preguntes, el regidor Ramiro Moldes i l'alcalde José María Osuna van assegurar que el quiosc situat al parc del riu Ripoll es licitarà el més aviat possible i que ara s'estan enllestint els detalls per poder-lo adjudicar. Aquest quiosc serà el primer d'una sèrie d'adjudicacions d'espais d'aquest tipus que a hores d'ara estan buits.
La regidora Pilar Castillejo va aclarir que no es va celebrar la mostra gastronòmica al passat Sant Jordi a la Rambla perquè el gremi d'hostaleria no va voler continuar. El gremi al·legava que representava massa feina pels guanys posteriors i que no compensava econòmicament els establiments participants. Per la seva banda, l'alcalde José María Osuna va anunciar que les obres de l'aparcament soterrat del CAP 2 ja estan enllestides, però que els responsables del centre sanitari no volen que se'n faci un mal ús i, per tant, han demanat que es trobi un mecanisme per tancar-lo a les nits. Per aquesta raó, el pàrquing subterrani encara no s'ha obert.
Osuna també va avançar que s'està treballant en un conveni amb els responsables del CAP perquè la policia local pugui intervenir en les seves instal·lacions, per exemple, en aquells vehicles que parquin en el lloc reservat a les ambulàncies.
Per últim, va prendre la paraula la plataforma d'afectats de la hipoteca a través del seu portaveu, José Villacañas, que va indicar que els semblava inversemblant que només s'hagin destinat 15 habitatges a emergència habitacional en règim de lloguer social. La PA va demanar que aquesta xifra es dobli. La regidora de Serveis Socials, Reyes Muñoz, va explicar que l'Ajuntament continua negociant amb l'IMSOL la manera com gestiona els pisos que posarà en règim de lloguer social. També va indicar que l'Ajuntament té una partida destinada a ajudes del lloguer en general de 30.000 euros i hi ha un altre d'ajuts econòmics que compta amb 160.000 euros i que en cas de necessitar-la es pot comptar amb ella. Per últim, va assenyalar que el govern se sent satisfet per haver desbloquejat a la zona de Pinatons la situació de gairebé 100 pisos buits de protecció oficial, que fa massa temps va explicar que estan inactius.
I canviem de tema per explicar que dilluns d'aquesta setmana es va presentar oficialment la guia del transport públic que ha editat l'Ajuntament de Ripollet. El regidor de Mobilitat i Transport Públic, Fran Sánchez, va explicar que en aquesta primera edició s'han imprès 10.000 exemplars. Fa dos diumenges, a motiu del Sant Jordi i la Rambla, l'Ajuntament va repartir la guia del transport públic en el seu estand. Aquell dia es van distribuir en mà uns 2.300 exemplars.
La guia incorpora un plànol amb les diferents línies d'autobús, parades de taxi, aparcaments i bicibocs. A més, hi ha informació detallada sobre els horaris, els preus i altres alternatives de transport. El regidor Fran Sánchez explicava l'objectiu d'aquesta guia.
És que la gent realment no sabia les línies d'autobús que tenim a la ciutat, no? Només coneixien el servei E4 i el B2, i poqueta cosa més, no? Llavors vam creure oportú doncs, fer aquesta guia de transport, una guia així de butxaca, senzilleta, creiem que bastant fàcil de llegir, d'indicar, tant un par d'autobús com els horaris, que sobretot és el més important.
Fran Sánchez va aprofitar la roda de premsa per anunciar que s'obre una convocatòria per incorporar veïns i veïnes de Ripollet a títol individual a la futura taula de mobilitat. El termini per participar serà del 2 de maig al 6 de juny i les sol·licituds es podran trobar a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà. La taula de mobilitat, dèiem, incorporarà un màxim de 5 persones a títol individual. A més, el regidor va avançar que en breu s'habilitarà un apartat a la pàgina web municipal, ripollet.cat, per rebre els suggeriments, les queixes i propostes sobre mobilitat que vulguin aportar els ripolletencs.
Fa pràcticament 5 mesos que funciona amb regularitat la línia directa B5 entre Ripollet i Sabadell. Arran de les preguntes dels periodistes, el regidor Fran Sánchez va fer durant la roda de premsa una primera valoració sobre aquest nou servei.
El regidor ha expressat la bona acollida d'aquest servei per part dels usuaris, que encara són pocs, va dir, però són passatgers fidels que l'utilitzen cada dia. Així ho explicava el mateix Sánchez.
És un servei que ha fidelitzat a les persones, però que creiem que té cara endavant, i una de les pressions que tenen que fer la Generalitat és que de cara a l'any vinent a veure de quina manera es pot posar en els pressupostos que almenys sigui un cada hora.
Al desembre la xifra de passatgers va ser d'uns 550, un número que va augmentar al gener fins a acostar-se als 700.
Seguim amb més temes. Ja es poden demanar les sol·licituds per a subvencions per al pagament del lloguer que gestiona l'Agència Catalana de l'Habitatge. Les sol·licituds s'han de presentar a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de dilluns a dijous, de 8:45 a.m. a les 14:00 p.m. Per demanar més informació o aclariments al respecte, cal contactar amb l'Oficina Local d'Habitatge de Ripollet al correu electrònic habitatge@ripollet.cat o al telèfon 93 504 60 07. El termini finalitza el 15 de juny.
La subvenció cobreix el 40% de l'import del lloguer, amb un límit màxim de 200 euros mensuals o 2.400 anuals per habitatge. Les persones sol·licitants hauran de ser titulars del contracte de lloguer de l'habitatge, que aquest sigui el seu domicili habitual i permanent, i que l'import mensual del lloguer sigui inferior als 600 euros. A més, els interessats no podran superar els límits d'ingressos que s'estableix a la normativa de subvencions vigent. Tots els requisits demanats i la documentació que cal aportar es poden consultar a la web municipal ripollet.cat.
La primera fase de l'estudi de detecció i anàlisi de les olors que afecten Ripollet ha finalitzat. De les dades es desprèn que els episodis d'olors enregistrats procedeixen de diverses fonts, però una de les que se sent amb més intensitat i freqüència procedeix de les instal·lacions de l'Ecoparc 2. Aviat es convocarà una assemblea pública per explicar-ne els resultats detallats.
Per dur a terme aquesta primera fase ha estat imprescindible la col·laboració ciutadana, perquè s'han pogut aconseguir un seguit de dades amb les quals s'ha elaborat aquesta primera part de l'estudi. Cal recordar que aquest es realitza mitjançant un conveni amb la Universitat Politècnica de Catalunya. L'estudi, però, no ha finalitzat encara. Per això, l'Ajuntament demana als veïns seguir efectuant el registre dels episodis d'olors de cara a una segona fase. Per fer-ho, cal entrar a la secció Estudi Episodi d'Olors de la web municipal ripollet.cat i donar compte de cada episodi. És imprescindible saber exactament l'hora i els minuts en què s'aprecia l'olor, la localització més concreta possible i el tipus d'olor. En emplenar la fitxa, cal assenyalar l'hora que marqui el telèfon mòbil, ja que és l'hora oficial. D'aquesta manera, l'estudi podrà concretar molt millor les coincidències amb els vents dominants i altres factors.
Dilluns vinent, 2 de maig, comença el període per presentar les sol·licituds de preinscripció a les escoles Bressol. El formulari s'haurà de lliurar abans del 13 de maig al centre que s'esculli com a primera opció. La documentació a portar es pot trobar a la web municipal ripollet.cat.
Per altra banda, avui acaba el termini per sol·licitar beques escolars de menjador i de material escolar obert per la regidoria de serveis socials i atorgades pel Consell Comarcal del Vallès Occidental. El model de les sol·licituds de les beques es pot aconseguir als centres educatius, a serveis socials i a l'oficina de atenció al ciutadà.
Continuem amb temes d'educació, perquè la setmana vinent tenen lloc les jornades de portes obertes als instituts de Ripollet per conèixer de primera mà els centres que ofereixen el batxillerat i els cicles de formació.
L'Institut Palau Ausit obre les seves portes dimecres vinent, 4 de maig, a les 5 de la tarda, i l'Institut Lluís Companys es podrà visitar dimecres següent, l'11 de maig, a les 6 de la tarda. L'Institut Can Mas va oferir la jornada abans d'ahir, dimecres. La preinscripció a batxillerat i els cicles de formació de grau mitjà comença el dia 18 de maig. Per als cicles de grau superior, en canvi, els alumnes hauran d'esperar i inscriure's a partir del 26 de maig.
I a poc ens estem acostant a l'estiu, però ja cal pensar què faran els nostres fills al mes de juliol. El Centre d'Esplai La Gresca ja escalfa motors de cara als casals d'estiu, que organitza en col·laboració amb les AMPA i l'Ajuntament.
Els diversos casals tindran lloc a finals de juliol. Les inscripcions, però, s'han de realitzar ben aviat, concretament d'aquí a dues setmanes, a partir del dilluns 9 de maig. Es podran formalitzar les inscripcions a la seu de La Gresca, al carrer Bonavista o al Centre Cultural. Per més informació es pot trucar al telèfon 93 691 36 75 o visitar la pàgina web de La Gresca, lagresca.org.
Ja acabem el primer bloc de l'info amb un apunt polític, perquè el diputat de Junts pel Sí i cantautor Lluís Llach serà dilluns a Ripollet convidat per Ripollet per la Independència, la secció local de l'Associació Catalana, l'Associació Nacional Catalana. Llach realitzarà una xerrada al Centre Cultural a partir de 8:15 del vespre.
Llach parlarà sobre el procés constituent que s'està vivint al país i, en finalitzar, hi haurà torn obert dels assistents. El diputat és president de la Comissió d'Estudi del Procés Constituent, ens que estudia els diferents models de participació ciutadana, com l'elaboració d'una futura Constitució catalana.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda, i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
Com
L'Institut Can Mas està realitzant durant aquestes darreres setmanes un projecte solidari que s'anomena Maricel Servei Comunitari. Amb aquest projecte es pretén acostar el món de la solidaritat, de l'altruisme i de les associacions als alumnes de tercer d'ESO. Dins del projecte, els alumnes representaran al Teatre Auditori dijous vinent, 5 de maig, una adaptació del musical Maricel. Per donar-nos més detalls, tenim amb nosaltres a Miquel Arrué, professor de música de l'Institut. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Com estem?
Amb aquest projecte volíeu mostrar als alumnes que les entitats de Ripollet treballen per als altres només amb l'ajuda de voluntaris en una exhibició d'altruisme.
Sí, sí.
Com sorgeix la idea d'aquest projecte?
A veure, primer volia aclarir que realment són dos projectes, però una banda tenim el projecte Maricel, que és als alumnes de quart de l'ESO, i després l'altre és a l'aplec de solidaritat, que és a tercer de l'ESO. Llavors són dues coses molt diferents. Estan molt a prop de dates, perquè el Maricel és la setmana que ve, tota la setmana al Teatre Auditori, i dues setmanes després, el dia 22 de maig, fem l'aplec amb els alumnes de tercer. Llavors, la idea de, per parts, la idea sí. del Maricel és algo que sorgeix a finals del curs passat. L'Oriol Oliver, que és el professor de català a quart de l'ESO, pues, porta uns quants anys que sempre convida els nanos a anar allà a Barcelona a veure el musical, i comentant una mica la idea va sorgir la possibilitat que si, bueno, juntant esforços tots els professors podríem anar més enllà i treballar-lo des del punt de vista de lo que seria el fer-lo, no? Fem una adaptació, una hora, hora i deu, i la probabilitat és que ha estat molt bé. El procés.
Tinc entès que fins i tot poseu un vaixell a
sí, 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 el professor de tecnologia, el Jordi Polo i el Xavi, que estan col·laborant a tope, han fet un vaixell espectacular de cartró i de fusta, però tot i així pesa 100 quilos, vull dir que és un vaixell, sí, sí, i el dilluns al matí farem el trasllat, llavors hem de portar-lo pel carrer de Pau Casal, el baixarem fins a l'auditori, hem parlat perquè vingui la policia a acompanyar-nos, perquè la veritat és que traslladar un vaixell així pues, té la seva història, sí.
És la primera vegada que tracteu el tema de les associacions amb els alumnes?
És la primera vegada que ho fem, sí. A tercer d'ESO és la primera vegada, és un tema que és una normativa que surt d'educació. L'any passat uns quants professors vam anar a Sabadell a fer com una espècie de taller, a entendre una mica com anava, i vam veure la possibilitat de que podíem aplicar-ho aquí a l'institut, no? I és el mateix, vull dir, comença una idea petita que vas fent-la gran fins que al final te trobes un dia a l'Ajuntament amb els regidors de cultura, amb el regidor de participació i 15 o 16 associacions allà exposant-los al projecte, i bueno, jo he de dir que aquí a Ripollet sou un tresor, perquè totes les associacions que van venir han participat, estan encantadíssims, estan ajudant molt, molt, i bueno, espero que el dia 22 sigui tot un èxit, no? Perquè ja dic que les associacions estan posant-hi tota la seva part, mm-hmm, perquè vagi molt bé.
En aquest sentit, els alumnes amb els que heu treballat sabien d'aquesta involucració de les entitats de Ripollet amb aquests projectes?
En principi no. Nosaltres el que passa que amb aquest altre projecte de tercer van començar també això cap al setembre i vam anar això desenvolupant-ho a mesura que anava passant, no? Perquè no sabíem massa bé cap a on aniria. I no va ser fins al gener quan van parar amb els alumnes i que mireu, hem de fer això, ho tenim així i ha passat d'aquesta manera. Vull dir, ara sou vosaltres els que teniu que participar, sou vosaltres els que heu de posar, no? Al principi, doncs, com cada cosa nova, no, té les seves reticències, hi ha alumnes que pregunten, que no ho acaben de veure, no? Famílies que també truquen a l'institut a veure què està passant amb això, no? Perquè moltes vegades s'associa la solidaritat a altres coses, no? Molt diferents. I una vegada explicat i una vegada dit, jo he de dir que realment els alumnes estan molt, molt participatius, estan molt posats i les famílies també encantades amb tot, no?
I per què Maricel? Què té Maricel?
A quart de l'ESO, per què Maricel? Pues perquè és una història molt actual, no? I a Ripollet jo penso que socialment és molt, molt interessant parlar d'això, del que està passant d'aquesta història. Llavors es dona la circumstància que nosaltres, clar, a Ripollet hi ha moltíssimes cultures, hi ha moltíssima gent que ve de molts llocs, i hi ha molts alumnes que es toca molt de prop el tema. Vull dir, la posició entre dos religions, no? És pues sempre un tema molt, molt candent, no? Mm-hmm. I nosaltres tenim una mica de por al principi, jo personalment ho comentava amb els professors, que era un tema que segons com podia treure coses molt dures a l'institut, no? I la pura veritat és que ha anat molt bé, vull dir, els alumnes ho han entès molt bé, han entès molt bé la història i estan treballant tots junts sense cap problema, no? Vull dir que nosaltres el gran por que tenim és això, no? Que en algun moment, pues, alumnes que són de diferents religions poguessin dir, bueno, però aquí què passa? Poguessin haver enfrontaments inclús i tot, no? I, sin embargo, vull dir, estan molt bé tots, els alumnes estan portant-ho molt bé i una vegada més ens ensenyen més ells a nosaltres que nosaltres a ells, no?
Molt bé, perquè Maricel és una història d'amor, però també d'això que es parlava ara, del xoc de cultures,
xoc, no? Xoc de cultures, xoc de religió, és un musulmà que s'enamora d'una cristiana, sí. Vull dir, llavors hi ha el tema de que el seu pare se posa en contra en seguida, que resulta que és el virrei de València que es posa als moriscos i tal, vull dir, llavors és un tema pues, realment molt, molt actual, no? I això es toca molt a prop i l'estan vivint molt, molt intensament, sí.
Aquest projecte es completa amb aquest aplec que feu el dia 22. Explica'ns una mica què fareu en aquest aplec.
L'aplec el que fem allà a tercer d'ESO és pues, les 15 associacions amb les que hem contactat i estan allà participant. Anirem a la plaça de Joan Abat el dia 22 de maig, que és diumenge, de 10 del matí a 2. Llavors, en tot el procés que han fet amb els alumnes de tercer, amb el tema de que coneguin, pues això, gent que ajuda altra gent, no? Al final és aquest el missatge, gent que ajuda altra gent a canvi de res. Doncs el que fem és que estem allà i ells mateixos explicaran les seves vivències, com ha anat, com ho han vist, no? Vull dir, evidentment hi haurà gent de cada associació allà en cada un dels estants a fer un compte de recolzament, però els que s'encarreguen realment d'explicar el que han viscut són ells, no? Llavors, ho muntem, ja dic, a la plaça de Joan Abad, deixarem la part de central com per donar-li una mica de vida, no? Vull dir, tindrem actuacions musicals, vindrà el Juan López en Epidèmic a fer algun tema de ball, altres associacions que van a fer coses estratègies al mig. Vull dir que la idea és que, a part de que tinguem això, sigui tot molt orgànic i molt viu, no? I que sigui com una gran festa durant aquest matí.
Molt bé. Doncs, Miquel, t'agraïm molt que hagis vingut avui als estudis de Ripollet Ràdio per explicar-nos aquest projecte molt interessant i segurament que doncs molt, molt potent pels alumnes que hi han participat. Molt. Esperem que sigui un èxit bueno, Maricel, que segurament serà un èxit ja només pel que ens has explicat de la serografia
ja
i tot
sí,
el que heu treballat, i la plec també, doncs esperem que el temps ho respecti i que vagi tot molt bé.
Si et sembla, Ernest, recordem que Maricel es faran dos passes dijous vinent, el dia 5, sí. A les 7 i a les 9 del vespre.
En realitat fem tres. És un el dimecres, que serà a les 9:30, fem un altre dijous, que és a les 6 de la tarda, i altre el dijous també, que és a les 8:30.
Són gratuïts o s'ha de pagar?
Cobrem dos euros per entrada per ajudar al projecte, per poder financiar-lo.
Evidentment. Molt bé, doncs animem a tothom des d'aquí a Ripollet Ràdio que assisteixi a aquests passis i que contribueixi a que aquest treball dels alumnes sigui encara un èxit. Moltes gràcies, Miquel Arrué.
Moltes gràcies a vosaltres.
Esteu escoltant Info.
Continuem amb les més informacions per explicar que el Parc Rizal acollirà demà dissabte una gran festa en música, tallers i activitats per conscienciar la població sobre la recollida dels excrements que deixen els gossos a la via pública. La festa, que es desenvoluparà entre les 11 del matí i les 2 de la tarda, comptarà amb la participació de l'Esplai L'Estel, Mamicria, les AMPA del municipi i la Regidoria de Medi Ambient.
La festa forma part de la campanya que l'Ajuntament ha engegat aquesta setmana i que consistirà també en la penjada de cartells i el repartiment de díptics informatius, on s'explica que els excrements al carrer dificulten la mobilitat i són un problema higiènic. Des de l'Ajuntament es calcula que els gossos sensats a Ripollet generen 300 quilos d'excrements al dia i 110 tones l'any. A més, des del consistori es recorda que recollir aquests excrements té un cost anual de més de 80.000 euros. Per aquest motiu, el fet de no recollir els excrements a la via pública comporta una sanció de fins a 150 euros.
Dimarts 3 de maig començaran els actes del Ripollet Cultiva't amb un taller de tintures naturals que anirà a càrrec d'Àngels Blázquez de la cooperativa Jardinet. L'activitat, que es repetirà dimecres, tindrà lloc al Casal d'Avis i és obert a tothom.
El Ripollet Cultiva't és un esdeveniment organitzat per la Regidoria de Medi Ambient que coincideix amb un altre programa de la mateixa regidoria que s'estrena aquesta setmana. Es tracta del projecte Explora el teu parc, que pretén dinamitzar els espais verds de Ripollet. La primera cita tindrà lloc el mateix dimarts 3 de maig al Parc dels Mestres i anirà a càrrec dels membres de la Casa Natura. Explora el teu parc es realitzarà cada dimarts i dijous de maig i consistirà en gincames per conèixer aspectes i valors relacionats amb la natura dels parcs. Les activitats estan obertes a tothom i no cal inscripció prèvia.
La L'àrea metropolitana de Barcelona ha instal·lat a la plaça de Pere IV un mòdul del servei Bicibox, amb capacitat per a 14 bicicletes. Aquesta instal·lació respon a la petició feta des de la Regidoria de Mobilitat i Transport Públic de l'Ajuntament de Ripollet i ha anat a càrrec de l'ENS Metropolità.
El servei Bicibox permet disposar d'un aparcament protegit i segur per a aquelles persones que utilitzen la bicicleta particular en els seus desplaçaments per la ciutat. Per utilitzar el servei cal el registre previ dels usuaris i de les seves bicicletes al web bicibox.cat. Aquest registre dona dret a estacionar gratuïtament una bicicleta en qualsevol dels aparcaments de la xarxa per un temps màxim de 48 hores consecutives als dies laborables i per un temps màxim de 72 hores en el cas d'estacionaments que es realitzin incloent dies del cap de setmana. En cas d'un mal ús de les instal·lacions o d'un ús indegut del servei, s'apliquen tarifes sancionadores.
El 91.3 Info.
I com cada divendres a l'Info els volem oferir una sèrie de propostes a fer aquest cap de setmana, un cap de setmana que comença avui amb els actes del Dia de la Dansa, dels quals en parlarem tot seguit, però també hi haurà una sessió del Club de Lectura. Serà a 6:45 de la tarda a la Biblioteca Municipal i la tertúlia tractarà l'obra El viatge de Baldassar de Min Maluf.
Dels actes de demà dissabte destaquem la festa que hi haurà al Parc de Rizal per conscienciar sobre la recollida dels excrements dels gossos a la via pública, com hem comentat anteriorment. Però també hi haurà cants dels aturats durant tot el dia a la plaça del Molí i el Patronat Municipal de Cultura organitzarà una visita a l'exposició Impressionistes i Moderns de la Philips Collection del CaixaForum de Barcelona.
Diumenge 1 de maig hi haurà jugateca ambiental al Parc dels Pinatons a partir de 11:45 del matí. Serà una sessió en la qual també es conscienciarà els joves participants sobre la recollida de les deposicions de les seves mascotes al carrer. A les 6 de la tarda, per altra banda, el Casal d'Avis organitzarà el tradicional ball per a la gent gran de cada diumenge.
Dimarts, a banda del Ripollet Cultiva't i del projecte Explora el teu parc, dels que hem parlat anteriorment, també hi haurà un taller de cuina jove al Cafetó. Es tracta d'una activitat gratuïta dirigida a joves d'entre 18 i 30 anys, en la qual elaboraran pastissos de fondant.
Dimecres, la Biblioteca Municipal acollirà una nova sessió de l'Hora del Conte amb la narració del Cel Blau. Es tracta d'un conjunt d'històries a càrrec del rondallaire Cesc Serrat. Serà a partir de 6:45 de la tarda.
I acabem amb les activitats previstes per dijous, les quals consisteixen en una xerrada oberta a tothom i gratuïta sobre seguretat i riscos d'infecció que tindrà lloc a la sala d'actes del Centre Cultural a partir de les 4 de la tarda i que està organitzat pel Servei d'Atenció Primària del Vallès Occidental.
El mateix dijous, però a les 7 de la tarda, Valentín Roma, comissari de l'exposició sobre Federico García Lorca, que es pot veure a la sala d'art del Centre Cultural, conduirà una visita guiada a la mostra. I al Teatre del Mercat Vell, el Teatre Auditori del Mercat Vell, els alumnes de tercer d'ESO de l'Institut Can Mar representaran Maricel, una obra de la qual hem parlat amb els seus protagonistes abans, anteriorment.
Esteu escoltant Info.
Ara arriba la secció esportiva de l'Info, on mirem quins són els partits previstos i les notícies més importants amb el nostre company, el Marc Mata. Bona tarda, Marc.
Bona tarda, Ernest.
Comencem amb les notícies més importants de la setmana. L'autoescola Tachepol Ripollet va guanyar el passat cap de setmana i torna per la porta gran a la Divisió d'Honor.
La Lídia Rico, l'Aina Mogas, la Mireia Peretó i la Berta López van disputar la fase d'ascens al gimnàs de l'Institut Can Mas i eren clares favorites a l'ascens. Les expectatives de l'equip eren bones. Les ripolletenques van demostrar estar per sobre de les seves rivals, que era l'Ujase. Amb aquest nou èxit, la propera temporada el Club Tenis Taula Ripollet tornarà a jugar a Divisió d'Honor i el fet que l'equip masculí es mantingui a la categoria fa que l'entitat tingui la propera temporada els dos equips a la mateixa categoria.
El Club Patinatge Artístic Ripollet obté 4 podis en el Campionat d'Espanya de Figures Obligatòries.
El campionat es va disputar els dies 23 i 24 d'abril a Cerdanyola del Vallès. Dels podis cal destacar els sorts de Clàudia Aguado en infantil, de Berta York en cadet i d'Alejandro García en júnior. Finalment, la Laia Fernández va obtenir la plata en cadet. La participació del Club Ripolletenc es va completar amb el quart lloc d'Elna Francesc, Anna Lavins, el cinquè d'Eva Dubosc en infantil, la setena posició de Neus Forsen en sènior i el vuitè lloc de Laura Avilés en sèniors.
El gimnàs Gali i el gimnàs Bunkai han triomfat al campionat d'Espanya de Fit Kit.
En el campionat disputat el passat cap de setmana al pavelló de la Vall d'Hebron de Barcelona van participar 50 competidors ripolletens. El gimnàs Gali va participar amb 28 gimnastes i va sumar 6 medalles en diverses categories. Destaquen la posició del grup Kit en Fit Kit. I el gimnàs Bunkai va portar 22 esportistes, va sumar 6 medalles en danses hau i 4 medalles en fit kit. En total, l'entitat va aconseguir 5 medalles d'or.
I una última notícia a destacar és que el Ripollet Unió Atlètica recupera l'organització de la milla urbana.
El proper dissabte 7 de maig, a partir de les 6 de la tarda, la milla urbana tornarà a omplir la Rambla de Sant Jordi d'atletes. Ho farà en la 20a milla memorial Juan Suárez, que organitza el RUA amb la col·laboració del PAMI. Aquesta activitat esportiva torna després que l'any passat no es celebrés. L'activitat comptarà amb 14 curses per les diferents categories. Les primeres curses seran per les categories infantil i cadet, per alevins, benjamins, prebenjamins i barrufets. A partir de 7:45 es disputaran les dues proves open on podrà participar qualsevol aficionat sense la necessitat de tenir llicència federativa i la resta de categories. Les inscripcions ja estan obertes tant per les proves federades com per les proves open i tancaran el proper dijous 5 de maig. Les inscripcions s'han de fer al web www.pami-ripollet.org o a www.ripollet.rua.com.
Ara sí, passem als partits previstos per aquest cap de setmana.
Doncs sí, comencem amb el Ripollet, que jugarà demà a les 4 al camp del Vic-Riu Primer, un dels partits més importants pels ripolletens després de la victòria de la setmana passada a casa contra el Caldes. Actualment l'equip es situa líder amb 5 punts de diferència amb el segon, tot i que falta de 5 jornades, els 5 punts no són definitius però sí suposen un valuós avantatge en la lluita per l'ascens a Primera Catalana. El club ripolletenc ha posat pel partit de demà un autocar gratuït per tothom, tot i que les places estan limitades. Tothom que hi vulgui anar ha de passar per les oficines del club per guardar la plaça. Demà també hi haurà un altre partit, el del Pajaril, que jugarà al camp de l'Industrial contra el Barberà Andalusia a 6:15. I diumenge a les 12 l'escola jugarà a casa contra el Castellbisbal. Quan el futbol sala, el Ripollet masculí jugarà demà a 6:15 a les pistes del Manresa i el femení ho farà diumenge a les 5 a casa contra l'Esparreguera. Del bàsquet destaquem el Ripollet masculí, que jugarà diumenge a 6:15 al pavelló Francesc Berneda contra el Manresa. Acabem recordant, Ernest, que dilluns, com sempre, en el programa InfoSport portarem l'actualitat esportiva local.
Molt bé, Marc, moltes gràcies, bon cap de setmana i fins al proper divendres.
Fins al proper divendres.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
Avui divendres 29 d'abril es commemora el Dia Internacional de la Dansa i Ripollet s'hi adhereix amb diverses activitats que es duran a terme aquesta tarda. Per donar-nos més detalls, contem els estudis de Ripollet Ràdio amb Miriam López, del gimnàs Bunkai. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I també està amb nosaltres Juan López, membre d'Epidemic Dance Show. Bona tarda.
Bona tarda.
Tots dos són de dues de les 10 entitats que han organitzat aquest esdeveniment. Expliqueu-nos una mica en què consistirà.
Bueno, doncs, la iniciativa és fer un event on puguem compartir molta de la dansa que hi ha a Ripollet, perquè fins ara era una llàstima que tothom balli i no hi hagi cap event que on la gent pugui participar i es pugui veure. Per tant, s'ha pres aquesta iniciativa amb la gran sort de que moltes entitats han volgut participar i col·laborar i a veure com va aquesta tarda.
Molt bé. Juan, explica'ns què trobarem.
Trobarem un compartiment de totes les entitats, gimnasos, escoles de dansa, i es mostrarà un compartir la dansa, que jo crec que era el que faltava a Ripollet. N'hi ha molta dansa, però molt individualitzat, no? Per exemple, les associacions culturals ja ho portaven fent molts anys, però crec que amb el nivell tan gran que n'hi ha d'escoles de dansa, de gimnasos i tal, era l'oportunitat de fer-ho tots junts. O sigui que estic content d'això, no? De que finalment ens podem unir tots a Ripollet amb el mateix lema, no?
L'acte consistirà en un itinerari per diverses places. No sé, Míriam, si ens pots donar
més detalls. Sí, comencem a les 6 de la tarda i estarem a la plaça Clos. Després passem a la plaça Molí, després a les pistes de l'Esbar i després al pavelló. Llavors les actuacions no seran simultànies, sinó que es ballarà primer en un punt, després l'altre, perquè el públic es pugui anar desplaçant i pugui gaudir de tot l'espectacle. Llavors a cada punt ballaran gairebé totes les entitats, perquè també sigui variat i hi hagi un públic variat també.
Veure, què trobarem de ball? Quines modalitats podem trobar, Juan?
Trobarem hip-hop, contemporani, dansa clàssica, una barreja de tot. Al final és uns estils dels que estem acostumats a veure i això, no? Que cadascú porta els seus balls, o sigui que n'hi haurà molta varietat de dansa.
A cada plaça només ballaran les entitats que participen.
Exacte.
I al final, davant del pavelló, hi haurà una masterclass. Sí. On s'hi podrà afegir tothom, qui vulgui.
Esperem que tothom participi i que tot el públic que hi hagi, doncs això, balli una mica amb nosaltres, que avui és el dia aquest de celebrar això.
Des d'aquí animem a tothom que ens estigui escoltant que s'afegeixi a aquesta festa. Aquesta masterclass final serà d'algun tipus de ball en concret o podem acabar tots ballant com sentien abans Fama, tots ballant allò...
Serà d'aquest estil.
D'aquest estil.
Una cosa molt fàcil que tothom pugui seguir i es tracta de passar-s'ho bé.
Com va sorgir la idea?
Bueno, nosaltres l'any passat ja vam fer així en petit comitè un intent, però anàvem una mica justos de timing, llavors no va poder ser. Llavors, bueno, aquest any, doncs, amb més calma i més temps, pues, vam pensar de proposar-ho a l'Ajuntament. Des d'aquí també m'agradaria agrair-los tant al Patronat d'Esports com al de Cultura, doncs, que ens fessin una mica de cas i que acceptessin aquesta idea. I gràcies a ells, doncs, bueno, ens han habilitat una mica els espais i sobretot gràcies a la col·laboració de perquè tu tens la idea, però si ningú et segueix, no, avui no seria possible, no, fer tot això.
Va ser fàcil, Juan, posar d'acord a totes les entitats, establir un programa, un calendari?
Sí, perquè sempre... Quan tu vols fer, quan tu et dediques a la dansa i portes a tantíssima gent fent lo mateix, al final el que vol tot el món és compartir, no? Han hagut alguns petits problemes, no? Perquè no han arribat els mails a quasi tothom. Llavors, per exemple, ens agradaria comentar que el Gimnàs Gali no van rebre aquest mail. Llavors, clar, no ha sigut una errada nostra, vale? Ni de la Míriam que va ficar aquest projecte, no? Però a vegades et dones compte que quan vols fer les coses bé n'hi ha cosetes, val? Que sorgeixen, que estan en tot el dret de que no els han avisat, llavors... Clar, des d'aquí donem... Pues,
sí,
això,
demanar,
no?
Disculpes, demanar disculpes, no ha estat intencionadament i hi haurà moltes més edicions i,
sí,
i jo
i
crec
esperem que...
Esperem que
si poder comptar amb ells perquè estan en tot el dret d'això, no? De que no podran col·laborar.
Avui no podran participar.
Sí. Bueno, queda dit, les disculpes.
Sí.
De totes maneres, en aquest sentit, això que estava explicant, independentment de l'èxit que pugui tenir l'acte d'aquesta tarda, és la col·laboració que heu establert entre les entitats, dona peu a que l'any que ve es pugui fer un acte similar o millor?
Totalment.
Jo crec que serà millor.
Sí.
Aquest any és una prova i jo penso que per l'any que ve l'objectiu és poder fer un dia sencer de dansa i que no haver de dir-li a ningú que no, sinó que tothom que balla pugui ballar el que vulgui i el temps que vulgui.
Heu dit que no en aquesta ocasió?
Bueno, hem hagut de posar un timing perquè no pot durar tota la nit. Oh. Llavors, clar, la duració serà d'unes 2 hores i mitja o així, que per ser el primer any ja està bé, però sí que és veritat que hi ha gent que ha hagut d'escurçar tot el que volia treure, però bueno.
Sabeu més o menys la quantitat de gent que moureu entre les 10 entitats? Heu fet un càlcul?
Bueno, jo individualment surten 67 alumnes que són socis de l'associació i bueno, s'han quedat sense poder participar unes 40.
Sí, mm-hmm. Jo crec que és, no sé exactament, però unes 200 persones ballaran avui segur.
200 persones a les places, eh?
Sí.
I tot això.
Després, bueno, més de 1.000 a la masterclass, segur.
Sí, segur. Molt bé. La jornada d'avui tindrà el seu punt final al Teatre Auditori del Mercat Vell, on hi haurà un espectacle de dansa, una refugiada poètica a càrrec de Claire Ducreux. Uh-huh. Serà potser un complement, no?, un tipus de dansa que no es veurà a les places de Ripollet.
Bueno, ella fa dansa contemporània i, com ha dit abans el Juan, hi haurà dansa contemporània. O sigui que... lògicament no de la seva qualitat, perquè és una artistassa i és un bon punt i final aquesta festa, però... bueno, estarà bé, estarà bé.
Què ens podeu explicar de la Claire?
Bueno, és una ballarina que porta molts anys a la dansa, llavors jo el que veig molt positiu és poder finalitzar un Dia Internacional de la Dansa de Ripollet veient a una gran artista com és ella i, bueno, jo, per mi és, la finalitat és aquesta, no?, finalitzarà veient l'espectacle d'aquesta gran ballarina.
Molt sí, bé. Agrair sobretot pues, això a l'associació d'espectadors que la porti, perquè és un esforç bastant gran. És una ballarina molt coneguda i que estigui a Ripollet, doncs segur que no ha estat fàcil.
Uh-huh. De cara a la gent que, ja per acabar, de cara a la gent que participarà a la masterclass, algun tipus de recomanació, de prevenció, de precaució o no? Simplement que es deixi anar...
ganes de passar-s'ho
sí,
bé
és que al final és, bueno, com sempre ganes sí. Que tinguis ganes de passar-t'ho bé.
Sí.
Molt bé, doncs des d'aquí, des dels estudis de Ripollet Ràdio, anem a tothom que ens escolti i que participi en aquesta activitat, que segur que serà un èxit. Uh-huh. I això, que de cara a l'any que ve que participin totes les entitats que ho desitgin. Moltes gràcies, Míriam.
A vosaltres.
A vosaltres, que vagi bé.
Fins ara.
I així arribem al darrer dels 55 minuts de notícies i entrevistes de l'Info d'avui, divendres 29 d'abril del 2016, un programa que els hem ofert Jordi Puy, a la part tècnica, Remei Herrera, Jordi Sogranyes, Marc Mata i qui us parla, Ernest Prunera. Els recordem que ens poden tornar a escoltar aquesta tarda en diferit a partir de les 6 de la tarda i diumenge a la 1 del migdia. A més, poden escoltar l'Info online o descarregar-lo a la web ripolletradio.cat. Gràcies per la seva atenció, bon cap de setmana i fins al proper divendres.